molt perillós que seria una grandíssima victòria per ell en el cas de que Carreño el guanyi, perquè el Carreño també un altre que ja saps que sempre lluita, que sempre està allà i t'ho posa difícil. Però si fes vuitens, bueno, jo crec que es podria donar amb un can a les dents, perquè honestament penso que seria un resultat en aquests moments espectacular. Per mi el més important del Hodder és el calendari d'aquí a final d'any i el tema físic. Vull dir, jo crec que és el que més s'ha d'ocupar ell, és de seguir progressant amb això, perquè tenísticament ja ho està fent, però el físic ha d'anar molt de compte, perquè ell ha fet una explosió molt gran els últims 4 mesos especialment, i això té doncs, una conseqüència física, mental, i t'has d'adaptar al circuit. Ara està jugant a un nivell que no havia jugat mai i t'has adaptat en 2-3 mesos. Crec que d'aquí a el que queda de temporada, seleccionar bé el calendari serà clau perquè ell acabi, doncs jo diria, per mi pot acabar tranquil·lament entre els 15 primers de l'any, i això és una bestialitat per tal com va començar la temporada.
Molt bé, cap de setmana que ve, quan vagis cap allà, prepara per la calor. No sé si canviarà, però aquesta setmana per sobre dels 30 graus a Londres. De fet, fins i tot expliquen a Wimbledon que aquest sistema d'arbitratge electrònic que tenen doncs els ha arribat a fallar per culpa de la calor. És a dir, que si Sinner espera tenir temperatures més baixes, això del canvi climàtic afecta tot arreu, per tant, pinta que tindrem un Wimbledon amb moltíssima calor també.
Pues així serà, sí. Bueno, ja a París ja va ser un infern.
Sí, oi?
Les temperatures més altes. Sí, a més jo ho deia i em deia, ah, tampoc és per tant. Després m'hi trobava aficionats que anaven a veure el torneig i em deien, ostres, quina calda, és veritat. Pensàvem que exageraves. Dic, aviam, quines ganes tinc jo d'exagerar. Vull dir, jo comento el que veig i el que sentim. No, jo no vull dir que si està fent una calda molt gran. Perquè a vegades ens diuen, per acabar, home, esteu molt acostumats i hi ha tornejos que fa més calda. Sí, però una cosa és l'estiu, quan tu te'n vas a Toronto, Cincinnati, després a Nova York, que ja estàs ficat a l'estiu i ja estàs ficat a aquelles temperatures. Si tu estàs jugant a la primavera a 20 graus i de cop arribes a Roland Garros, partits a 5 sets, en el cas dels nois, a 30 graus, 32 graus, és un infern. I això va ser un dels motius pels quals jo crec que Sinner es va trobar que el va sorprendre, sobretot muscularment. No? Així que Wimbledon potser ara ja fa més setmanes que els jugadors estan acostumats a aquest tipus de temperatura i l'herba, hi ha moments que tu dius, bé, jugo un servei o me'n vaig cap a la xarxa i s'acaba el punt. A terra saps que és piloteig constant i això et matxaca físicament. Així que veurem com ho gestionen, però bueno, espero que quan jo arribi ja baixi una mica.
Això mateix. Àlex Corretja, Ull de Falcó, setmana que ve tornem a parlar ja amb el torneig en marxa i, home, si la petita de casa guanya la batalla i tenim gos, ja m'ho explicaràs.
De moment no estan els nostres plans, però la pressió està sent tremenda. No recordo ni a les finals de Roland Garros aquesta pressió.
Ja m'ho diràs. Gràcies, Àlex. Molt bé, adéu.
Gràcies a tu, David. Adéu, adéu.
Passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Gemma Bonet, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda.
Titulars notícies.
A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari. El professor de la UOC i expert en logística, Cristian Castillo, fa aquest advertiment.
Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
11 persones han mort aquest matí a França en l'accident d'una avioneta civil que s'ha estavellat en una localitat prop de Nancy, a l'est del país. Tots els ocupants de l'aparell participaven en uns exercicis de paracaigudisme, han perdut la vida segons les autoritats franceses. Es tracta del pilot de l'avioneta, 5 alumnes i 5 monitors. L'accident s'ha produït poc després de l'enlairament i ara les autoritats n'investiguen les causes. A Barcelona hi ha hagut 2 morts i un ferit en un accident al districte de Sant Martí. després que un conductor que fugia dels Mossos ha xocat contra un vehicle que estava aturat en un semàfor. Quan hi ha arribat la patrulla dels Mossos i l'han volgut aturar, ha començat aquesta persecució a gran velocitat i el conductor, que continuava circulant de manera temerària, pujava per voreres i anava en contradirecció per diversos punts d'aquest barri. Ho ha explicat un dels testimonis, veí de la zona, l'Àlvaro.
I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
I acabem explicant que encara hi ha bandera vermella a la platja de l'Almadrava, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, després que aquest matí hi ha aparegut una balena morta. L'animal ha estat retirat al migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret, ara s'incinerarà aquest cetaci i es descontaminarà la platja, que es preveu que es pugui reobrir entre demà i demà passat.
Gràcies.
Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Qué bueno que viniste.
Amb David Clopés.
Queda't els records que vam viure a Formentera i per la nit de Sant Joan. Crema allò que ens va prometre tant. Et diria que te'n vagis, però el que marxa aquí sóc jo. Em paga les motos i arxiva els nostres TikToks. Ara no, 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 no em revisa el ventilador.
Clar, aquesta és la que diuen serà la cançó de l'estiu, eh? El ventilador amb els Buhos, amb Mon DJ, amb Banda Neon, cançó de l'estiu.
I aquí fa molta calor.
Ventilador, obrim aquesta tercera hora de programa. Hem començat a les 4, tancarem a les 9 de la nit. A veure, coses que estan passant. D'entrada, tenim notícia al Mundial de MotoGP. Damià Aguilar, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Estàvem pendents del líder, del fins avui líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Ara ho és Jorge Martín, perquè Bezzecchi ha anat per terra, se l'ha endut a una ambulància, era a l'hospital. Què en sabem de Bezzecchi?
Doncs que no s'ha trencat res, i que em sembla un autèntic miracle. És evident que aquests pilots, sempre ho hem de recordar, van amb airbag, i que això ajuda moltíssim, però és que la patacada ha estat a 190 per hora, ha fet moltes voltes de campana, i pensàvem doncs, que es podria haver trencat alguna cosa. Ens havíem parlat del tòrax, de les cames i d'una clavícula. L'han portat a un hospital de Groningen, li han fet un TAC i diverses proves radiològiques, i sembla que li han donat l'alta hospitalària perquè viatgi de tornada a casa. És evident que es passarà una setmana fotudíssim, però vaja, que pugui mantenir-se dret i que no s'hagi trencat res de cara al pròxim Gran Premi, doncs és una bona notícia.
I tant que sí. Gràcies, Damià.
Adéu.
I tenim notícia també al Campionat d'Espanya de Natació, que s'està fent a Palma de Mallorca, un rècord d'Espanya que ha fet un nedador català.
I el jove nedador del Sant Andreu, Nil Cadavall, continua fent un gran cap de setmana, establert un nou rècord d'Espanya al 100 braça, amb un temps d'un minut i 30 centèsimes. De fet, rebaixa una centèsima el rècord que ell mateix tenia des del juny de l'any passat, i tot això ho afegeix al rècord del 50 braça que ja va fer ahir. Es classifica pel Campionat d'Europa que es disputa el mes que ve a París. Per tant, bones notícies pel jove nedador català.
I recordeu la pregunta que tenim oberta al nostre compte dix.com/totgira. Qui serà l'MVP del Mundial? Donem quatre opcions. Lamine Yamal, Mbappé, Messi o Dembélé. Si teniu una altra opció, també la podeu deixar al timeline. Doncs bé, guanya per golejada Leo Messi amb el 72% dels vots, 16% diu Mbappé i un 6% es reparteix entre Lamine Yamal i Dembélé. A partir de les 7, hora mundial aquí al Tot Gira. Ara parlem de bàsquet, perquè avui ha tornat la selecció. Al Congost hem jugat contra la Gran Bretanya. Jugat aquest migdia, Catalunya 74, Gran Bretanya 76, un partit amb final ajustat, bonic per als aficionats, i que finalment s'ha decidit a favor dels britànics. Feia 3 anys que no veiem la selecció i avui n'hi havia ganes. Qui ho ha seguit en directe ha estat el Xevi Soler. Hola, Xevi.
Hola.
Quina calorada, per cert. Sí, He vist les imatges de la graderia, tothom ventant-se.
Era bastant dur avui l'ambient al Nou Congost, feia molta calor, a Manresa fa molta calor, ja ho diuen que a l'estiu és Manraqueix, Doncs a dintre el pavelló...
I a l'hivern és Manrússia.
És Manrússia. Manrússia i Manraqueix, sí. I el pavelló seguia aquesta calorada.
El partit, però, ha estat un molt bon partit.
Sí, ha estat bon partit. És veritat que s'ha notat una miqueta la inactivitat d'alguns jugadors i que el fet també de que fos un amistós i que la gent no volgués prendre mal, però a mesura que anava avançant el partit, la gent s'hi ha anat posant seriosament. El fet ha estat que el partit ha estat igualat, que la selecció de Catalunya ha fet els possibles per intentar remuntar aquests punts d'avantatge de la Gran Bretanya, i al final un triple fallat de Lluís Costa, que ha tingut l'última opció per fer que Catalunya guanyés, ha impedit que Catalunya sumés la victòria.
Quins jugadors hem pogut veure?
Home, jugadors... És veritat que hi havia jugadors de la Challenge, que és la segona categoria, jugadors interessants com l'Adrià Domènech, el Robert Cusials o el Jaume Lobo, que finalment ha estat el màxim anotador, exjugador de Lleida, i que és veritat que és un jugador molt petit i li costarà trobar una finestra CB, però és un jugador amb molta qualitat, i jugadors ja molt més consolidats, que de fet al final ha sigut de qui ha tirat Jaume Ponsarnau, Gerard Encuentra, Xavi Schelling i Jesús Ramírez, que eren els tècnics, com el Pep Busquets, del Girona, destacat, Guillem Vives, o fins i tot tot un campió de la CB com és l'Isaac Nogués.
El tenim al telèfon. Hola, Isaac, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Tu no podies ventar-te, perquè déu-n'hi-do la calorada a pista, havies de jugar i passar la calor com poguessis.
No, sí, la veritat és que... Bueno, hem estat aquesta setmana al Palau, que feia molta calor, però no tanta com el nou Congost, no.
Era un amistós, però em sembla que us ha emprenyat una mica a perdre,
Bueno, a veure, al final tots som molt competitius i sempre vols guanyar, però bueno, al final no deixa de ser un amistós, un partit per la gent, per Catalunya, i bueno, es tractava de passar-s'ho bé i, òbviament, doncs, tots volíem guanyar, però bueno... es pot passar.
T'ha fet il·lusió vestir-te la samarreta de Catalunya?
Sí, perquè jo no me la posava... Bueno, jo només me l'he posat un cop, i va ser quan tenia 16 anys, que era cadet, que em van convocar per la selecció, però jo ni quan vaig ser mini ni quan vaig ser infantil vaig poder anar. Llavors aquest ha sigut el meu segon cop, primer cop amb l'absoluta i molt feliç.
Tant de bo això es pugui fer més sovint, que no hem d'esperar 3 sí. anys com aquesta vegada, que ha sigut molt de temps.
Sí, jo crec que, a més, avui faltaven jugadors importants i crec que és una selecció que perfectament podria competir a bon nivell. Llàstima que no es pugui, almenys a dia d'avui, però ojalà sí.
Això que diu ara l'Isaac, avui hi havia 4 jugadors que van ser convocats, que el fet de que també han estat convocats amb la selecció espanyola i per normativa FIBA no podien jugar, però els 4, Pir Oriola, Joel Parra, Ferran Bassas i Oriol Paulí, han estat al costat dels seus companys mirant el partit.
Per tant, en certa manera, també formant part, encara que des de la graderia, d'aquesta selecció catalana. Escolta'm, avui tu a la pista i el Pedro Martínez de la Llotja, que també hi era...
Com éreu... seleccionador, també, català.
Això mateix, éreu els representants del campió de Lliga. Heu assimilat ja que sou campions de la CB?
Doncs... Jo crec que sí. O sigui, crec que igual no li donc ara mateix la importància que... Estava parlant amb el Pep Busquets abans, a la banqueta, i em deia... com que era molt fort, saps? Llavors, o sigui, jo assimilar-ho sí, però ser conscient de potser lo complicat que és, no, i jo crec que em costarà, jo crec que bastant de temps saber, doncs, lo complicat que és, no?
A València esperàveu una superioritat tan gran a la final davant del Barça, perquè realment, a excepció del primer partit, que va anar del canto d'un duro, us veu menjar el Barça.
Sí, no, la veritat és que no esperàvem que anés així gens fàcil, perquè a més el Barça venia en un moment molt, molt bo. I bueno, això ho van demostrar el primer partit. Llavors, clar, ja anàvem al segon, doncs encara més alerta. Però,
entrar en aquest equip és complicat, perdona, Isaac, entrar en aquest equip és complicat perquè l'exhibició de talent que hi ha hagut amb els jugadors de talent que hi ha hagut tota la temporada, fer-se minuts en aquest equip ha estat molt complicat, Isaac.
Doncs sí, ha estat complicat, però és comprensible, no? Al final, doncs, que no hagi jugat tot el que m'agradaria, estan rodejat de companys d'aquest nivell de qualitat i talent, i molts amb molta experiència, doncs era molt complicat.
A les últimes hores has anunciat que te'n vas, que marxes, que deixes la València, tornes als Estats Units?
Doncs això és una cosa que ha sortit, però del que jo no soc... O sigui, bueno, que jo no ho sé. Llavors, no sé qui ho haurà començat dient, però no dic que sigui impossible, però és veritat que a dia d'avui ja han hagut ofertes, però no és algo perquè jo m'hagi decantat.
Va, és a dir, que hi ha l'opció de quedar-se a València?
No, a València no.
Val. Hi ha l'opció, o sigui, que marxes segur, però una altra cosa, sí, és on vagis, eh?
Exacte.
Val. T'has plantejat en algun moment, ja es dius que marxes, eh? Però t'has plantejat en algun moment quedar-te a la CB en algun equip que poguessis jugar, doncs, més minuts, que no pas els que has tingut a València?
Sí, és el meu principal objectiu. És continuar a la CB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
Tu m'ho diràs, eh? Però hi ha molta gent del bàsquet que creu que estàs predestinat a acabar la penya.
Doncs no ho sé. Jo sempre he dit que m'agradaria jugar algun dia a la penya, no? Perquè al final, abans de ser professional, em van tallar, però sempre ha sigut el meu equip. Llavors, és una cosa que sí m'agradaria, però bueno, si no és aquest any, serà d'aquí 10, no? Jo crec que algun dia arribarà. I ara el més important és buscar el millor per mi.
Molt bé, Isaac, ets jove, tens molta carrera per davant, i esperem que tinguis molta sort, vagis on vagis, i tant de bo tornem a veure amb la selecció catalana, que voldrà dir que segueixes entre els bons jugadors de Catalunya, entre els escollibles per anar amb la selecció, i també voldrà dir que Catalunya torna a jugar. Isaac Nogués, un plaer, que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies, igualment.
Pausa, ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover.
Ho retiro tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, feu dia que guanyarem.
Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
s'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
Bueno, què vull dir? De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
Ah,
i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
Que maco.
Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
Exacte.
No?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
Hola.
Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
Suposo que ve mare. Hola, mami.
Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
D'aquí una estoneta, aquí en directe al Tot Gira, futbol català, el melic del futbol, que sé que molta gent a Lleida n'està pendent, perquè parlarem del projecte de Lleida Calaveres, amb tota la història que hi ha al darrere, la voluntat d'una part de l'afició de Lleida de recuperar el Lleida històric i tot aquest embolic que mirarem de xifrar-ho amb els responsables d'aquest nou Lleida Calaveres. Abans, marxem cap als Estats Units, però no per parlar del Mundial. Obrim el nostre espai d'esports americans de capçalera amb el Marc Andrés i l'Alfons Gorina. Què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tot i els grans esports, només tenim en joc el beisbol. Aquesta setmana l'hem viscut intensament. Començo amb tu, Marc, perquè avui vols parlar de la notícia de l'any al mercat de l'NBA. Giannis Antetokounmpo serà jugador dels Miami Heat.
Sí, normalment és l'Alfons qui parla de l'NBA, però avui m'ha deixat fer aquest tema concret perquè jo sóc seguidor de l'equip de Miami des de l'any 2004.
Saps com repartiu els esports, això? NBA és Gorina?
NBA Gorina, MLS Gorina, el béisbol és veritat que l'estem tocant poquet, però futbol americà i hockey gel els faig jo.
Perfecte. Miami, tu ets de Miami, per tant volies parlar de Miami.
Sí, jo sóc seguidor de Miami des de l'any 2004 i em fa certa il·lusió doncs parlar d'aquest traspàs sonat. Giannis Antetokounmpo, MVP de la Lliga fa uns anys, campió de l'NBA l'any 2021, marxa dels Milwaukee Bucks en un intercanvi gros de jugadors i rondes de draft. Giannis, acompanyat de Bobby Portis, marxa a Miami per fer una parella interior temible, en defensa especialment, amb Bam Adebayo, cap a Milwaukee van Tyler Herro, Jaime Jaques Jr., Kel Elwer i Kaspar Jakučonis, que, si recordeu, és un base format durant uns anys a les categories inferiors del Barça. Això només pel que fa jugadors, però també cal incloure que Miami envia a Milwaukee la primera ronda d'aquest draft, que es va fer entre setmana, ara en parlarem, també la primera ronda del 2031 i la del 2033. A més, les dues de franquícies intercanviaran l'elecció de la primera ronda del draft l'any 2030 i, per acabar, també va cap als Bucks la segona ronda de l'any 2023. Moltes coses.
Aquest no ha estat l'únic traspàs, el de Giannis Antetokounmpo, d'aquesta setmana, al fons, perquè en tenim dos de rellevants.
El mateix dia que s'anunciava el traspàs de Giannis a Miami, s'anunciava també un intercanvi a tres bandes. Els Brooklyn Nets van rebre l'aler pivot Julius Randle i la 28a selecció del draft del 2026 cap als Bulls de Chicago i van anar al Nick Claxton, fins ara als Nets, i els Timberwolves de Minnesota van obtenir a com es pronuncia?
Muhammadu Gay.
Que és la 33a elecció del draft del 2026. Ara estic esperant a veure si el Marc Andrés s'identifica.
Hauria de ser això Will Smith i... Espera, que no em surt el nom, Martin Lawrence?
Correcte, correcte. Ell m'ha dit que posés una música de persecució de cotxes d'una pel·lícula i li he posat Bad Boys perquè, primer, sé que li agrada i, segon, perquè passa a Miami. Com és fan de Miami, doncs, escolta...
No l'he vist, aquesta pel·lícula.
No has vist Dos policies rebeldes?
No.
Ni la primera?
Ni la primera, ni la segona.
No, sé quina és. Ah, no, espera, la primera sí que l'he vista. Sí, tens raó, sí, la primera sí que l'he vista. Fa molts anys, això.
Sí, no, la primera és del 95. Bé, tornem al tema. A veure, la Melo Ball abandona els Hornets de Charlotte i marxa als Minnesota Timberwolves per afegir-se a Anthony Edwards i també com a Minnesota hi va el jugador Josh Green. A veure, això de la persecució de cotxes no és gratuït, Marc Andrés?
No, és que la Melo Ball té fama de ser un conductor, bé, diguem, animat. No perquè consumeixi res, sinó perquè li agrada accelerar quan condueix. Exacte.
Per contra, els Hornets reben una primera ronda de draft de l'any 2033, mentre les franquícies intercanvien les primeres rondes del 2028, 2029 i 2030. Finalment, Charlotte també rep segones rondes del 2029, 2032 i 2033. Imagina't. I més coses de mercat, perquè els Lakers han renovat per 4 temporades i 185 milions de dòlars el jugador Austin Reeves, mentre que el LeBron James, que ha acabat contracte, encara no ha renovat i no sabem exactament què serà del seu futur.
Hi ha el risc que retiri?
No jo té pinta. Crec que no, perquè
no té pinta,
hauria dit un Last Dance sí. O alguna cosa
d'acord,
així.
D'acord. Sí, no, i està sonant això, una possible renovació amb Los Angeles, potser tornar a Miami, on ja va formar part d'un equip campió durant els anys 2012 i 2013. Bé, portes obertes de moment d'acord, pel futur d'aquest home, que recordem que ja té més de 40 anys, però que bàsicament el que vol fer ara és seguir jugant, però amb el seu fill.
Però atenció, que els Lakers han fitxat també, això l'encanta el Marc Andrés, el pivot
sí.
Robbie Ávila, amb un contracte de 10 dies. Ávila és un pivot alt blanc i que juga amb ulleres protectores i en volem destacar alguns dels sobrenoms.
Com a Abdul-Jabbar,
Sí,
espera,
és el
clar.
Mateix tipus d'ulleres, però clar, com molt fora d'època, no? Diguéssim, allò era sí. Anys 70-80, i en canvi, doncs, aquest jugador, a més, és que té un físic estranyíssim, eh? Vull dir, no sembla jugador de bàsquet en absolut. Bé, l'anomenen, per exemple, Kareem Abdul-Jabbar, no?
Allò... Kareem Abdul-Jabbar.
Sí. Kareem.
Sí. Kareem, clar, Kareem, no Kareem. Kareem.
Sí.
Sí, perquè bàsicament és blanc, llavors, doncs, Kareem, com si fos crema solar, doncs, Kareem Abdul-Jabbar. Aquest és un només.
Larry Nerd, és una mica pejoratiu, vaja. Colet Jokic i Milk Chamberlain, aquest està molt bé.
Milk Chamberlain. Aquest m'agrada. Milk Chamberlain.
Sí,
molt
sí. No, has buscat imatges? Busca alguna imatge, ja veuràs.
Ara la busco.
Aturat.
Molt bé. Per tancar aquest Made in America, Marc, vols posar el focus al draft, tant el de l'NBA com el de NHL, recordeu, la Lliga d'Hockey Gel, ja que tots dos han estat aquesta setmana.
Si et vull comparar els anuncis de les primeres seleccions, per exemple, perquè per mi han estat curioses. Primer sentim el comissionat de l'NBA, Adam Silver, fent pública la primera elecció del draft de l'NBA.
With the first pick in the 2026 NBA draft, the Washington Wizards select Anise Dibansa Jr., from Brigham Young University.
Bé, anunci protocolari, AJ Dibansa, els Washington Wizards. Bé, en principi, tot normal, tot correcte, que és com funcionen els drafts normalment als Estats Units. Però bé, et canvio a l'NHL, que va decidir que Justin Bieber, sí, el Justin Bieber que tots coneixeu, anunciés la primera elecció.
Mr. McKenna, we would like to draft you to the Toronto Maple Leafs.
Doncs protocol a l'aire, no es va seguir de cap manera, però així va ser com Gavin McKenna es va convertir en nou jugador dels Toronto Maple Leafs. Una manera bastant estranya i gens habitual. El més normal, com he dit, és que l'anunci sigui igual de protocolari que el de l'NBA. Per cert, per acabar aquesta història dels drafts, en destaco algunes històries, dues de l'NBA i dues de l'NHL. Primer, el bàsquet. Per exemple, t'explico que el base del València, conegut per el que va fer segurament al Palau, Sergio de la Rea, anirà als Mavericks de Dallas, un jugador que van escollir els Knicks i que va ser traspassat. I en aquest sentit va també la segona història, ja que la segona ronda, absolutament tots els picks van ser traspassats en algun moment o altre. Estem parlant que del 31 al 60, amb només una excepció, tots els picks es van moure. Només el número 50, que els Toronto Raptors es van quedar per escollir Jaden Bradley. I a l'NHL, dues històries més. Primer, la de Lofa Tunoa Tamu, aquest jugador escollit el número 199 del draft, a la setena ronda, és el primer jugador amb ascendència de Samoa escollit al draft de l'NHL, per tant, una història prou interessant. I després, la curiositat que té un jugador dels Bruins de Boston, el porter Yuri Ivanov, escollit a la segona ronda, el número 56, que La història te la destaco perquè té un nom una mica difícil de buscar a Google.
Per què?
Si vols saber més informació sobre ell, hauries d'especificar que ell és jugador d'hoquei gel. Per tant, posar Yuri Ivanov hockey o hoquei, perquè si no et sortirà la informació d'un assassí en sèrie.
Ah, sí? Hi ha un assassí en sèrie que es deia Yuri Ivanov.
Exacte.
I matava tant... tothom amb un pal de hockey, t'imagines?
No, en aquest cas no. És un home rus que va ser un assassí en sèrie bastant conegut o bastant infame, no?, a Rússia. Però és aquesta curiositat...
Ara
que
estic recordant, Gorina, hi ha una mítica pel·lícula d'un assassí en sèrie rus de l'època soviètica. Ara no em ve al cap aquella, el nom de la pel·lícula, no serà pas aquest.
Podria ser, però ara mateix m'enganxa...
Em sembla que es deia Andrei Chikatilo.
M'has de contactar entre setmana, quan estic amb coses de cine. Ara estic amb el xip esportiu.
Ja he trobat la foto de Robbie Ávila. Sí, efectivament, aquestes ulleres són molt vintage. De fet, em recorden les ulleres que utilitzem, per exemple, per fer piscina.
Sí,
no?
Una mica sí. Però, bàsicament, ja saps la història de Milk Chamberlain i te'n podem explicar més detalls en un futur.
És una mica màrqueting, això, perquè ni tan sols l'han escollit al draft, l'han fitxat als Lakers.
No, és un home que potser no té ni gaire futur a la Lliga, però la història s'havia d'explicar.
Gorina i Marc, gràcies, que vagi bé. Una pausa i obrim el Lliga del Futbol. Parlarem de Lleida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
Hi, I'm Madonna.
Ha fet de la provocació la seva bandera.
L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
I de l'ambició, el seu motor.
Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
Va desafiar les normes.
La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
El divan, el valor de la conversa.
¿Usted no ha podido conocer al expresidente Zapatero?
Sí, claro.
¿Y cómo ve esta situación?
Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc.
Les Planes d'Hostoles.
Les Planes és passió, Les Planes és futbol, Les Planes, la nostra força.
O Vilablareix.
Futbol Club Vilablareix, amb sentiment, amb emoció, lluitarem fins l'últim segon, som un equip junts per guanyar.
Diumenge 5, el Tot Gira. Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés. El Melic del Futbol. Amb Jordi Meli.
Catalunya Ràdio sintonitzem. De 4 a 9 amb el David Clopés. El Tot Gira escoltem. Esperant que arribi el moment.
Jordi Meli, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, molt bona
Futbol
tarda.
Futbol català al Tot Gira. Ja ho has sentit, eh? Amb aquest concurs d'himnes que el tenim a tocar. Diumenge que ve, dia 5, a les 7 de la tarda.
Moltes,
a les
7
de la tarda,
ganes, eh?
Obrem les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio en aquests tres clubs finalistes.
I, home, sí.
Que es disputaran aquest trofeu com a millor himne de la temporada. Onzena edició, eh?
Sí.
Onzena edició.
Hem de recordar allò que sempre diem, que surten amb 3 punts els que van guanyar la votació popular, que a vegades no ens en recordem. El Vilablareix surt amb 3 punts. L'himne fet per Sergi Lanzas i Lluís Costa.
Bé, podeu tornar-ho a sentir una mica, l'himne del Vilablareix?
Futbol Club Vilablareix.
A més, m'agrada perquè els tres tenen registres diferents.
Molt,
eh?
Molt.
Aquest m'agrada molt, mira.
No comencis a condicionar.
Home, no, m'agraden tots.
Val.
Però aquest està molt bé, m'agrada. I va ser el més votat pels nostres
votat, ulls.
Per tant, arrencarà la final amb 3 punts.
Amb 3 punts. Amb 2 punts, el club de futbol Les Planes d'Hostoles, del grup Garrotxí, Mel. Molt macos, també. Mira, avui li podem dir...
El Mèlic és molt fan del grup Mel, m'ho he dit moltes vegades.
Mèlic.
Hi ha qui et diu Mel, encara.
Mira, sí.
Sí.
Som dolç.
Ja. Correcte. Registre totalment diferent,
total,
el del Vilablareix. Arrencarà amb 2 punts,
amb 2
perquè
punts
va ser el segon més votat. I el que va ser el tercer més votat i va passar a la final i arrencarà amb 1 punt...
El club de futbol Sant Feliuenc, amb una veu impressionant de l'Abril Pastor, que és un ítem també molt diferent.
Aquest és més pausat. Aquest seria més l'himne del Sevilla Arrebato.
Exacte.
Una cosa més... És tranquil·la,
I es dona una circumstància, David, que ara estic observant. Aquests tres clubs, aquest any els vam visitar amb un Melic del Futbol.
Ah.
Sí, perquè vam presentar l'himne del Vilablareix, que estava a l'Oriol el dia aquell, feies festa, com gairebé sempre.
Sí, correcte.
Les Planes d'Hostoles, hi eres, també? O
sí,
havia...
no, hi era.
I el Sant Feliuet.
Ho recordo perfectament, sí.
Fixa't doncs, quina casualitat.
Tres Melics on Tour que ens han donat els tres finalistes d'aquest any.
Escolta, molt bé. Podríem fer una primera votació amb el convidat que tenim avui.
Ah, li podem preguntar quin dels tres li agrada més, si és que vol votar, que no, tampoc el volem condicionar. Molt bé, perquè avui tenim tema del dia potent que ens porta cap a la terra ferma.
Si jo fos la teva nòvia, et portaria...
Perquè avui us volem presentar aquesta doble iniciativa per preservar els símbols del Lleida Club de Futbol, l'antic Lleida Esportiu, que recordem-ho, Mèlic, recull l'origen de la mítica Unió Esportiva Lleida.
Això sembla un sudoku.
Ho haurem d'explicar molt
bé,
això, eh?
Sí, i el nostre convidat hi posarà llum a la foscor, com diria aquell. Han sorgit dues iniciatives populars per mantenir l'esperit del Lleida Club de Futbol. Jo sempre dic antiga Unió Esportiva Lleida, després el nostre convidat ja hi posarà doncs, el que vulgui dir, no? Una és el Lleida Calaveres i l'altra és el Lleida 1939. Dos camins amb un mateix objectiu i amb la mateixa gent. Això és molt important, eh? La mateixa gent en aquests dos camins. Per preservar un sentiment de club amb 87 anys d'història. La diferència dels camins és si es competirà a la Lliga Elite o es començarà a la quarta catalana.
Abans d'explicar aquests dos camins, important, per la gent que no estigui al cas, què va passar amb el Lleida Club de Futbol?
No, el Lleida Club de Futbol, doncs, desapareix.
Desapareix. El teníem aquesta temporada competint a la tercera federació.
Exacte.
I va baixar a la Lliga Elite.
I és, per dir-ho d'una manera, no és una mort, perquè precisament aquesta gent vol treballar perquè això no es mori, no? Però la història de la Unió Esportiva Lleida, Club de Futbol i Lleida Esportiu, home, ara ens ho dirà el nostre convidat, no? Però és una història que cada vegada, tot i que hi ha una massa social al darrere molt important, que crec que és la clau de tot plegat, perquè hi ha 2.000 persones que segueixen aquest esperit de 87 anys de club. Clar, és un club que va patint molt i pateix per sobreviure. A partir d'aquí, veurem què és el que passa. Si és llei de calavera, serà perquè després d'un procés complex s'aconsegueix preservar la categoria de Lliga Elite. Si això no surt a bon port, que crec que dimarts ho sabrem, doncs començarem des de zero a la quarta catalana, una mica recordant doncs clubs mítics com la Unió Esportiva Figueres.
Expliquem els dos camins, el camí de Lleida Calaveres i el camí, la proposta de Lleida 1939.
Lleida Calaveres recull, ho hem de recordar, el nom d'un dels clubs originals del Lleida de principis del segle XX, que després d'unes fusions va acabar desembocant amb la mítica Unió Esportiva Lleida, per això agafen aquest nom, no? El Calaveres ha sol·licitat heretar d'alguna manera la plaça que deixa lliure el Lleida Club de Futbol a la Lliga Elite mitjançant un procés complex que, per adquirir la unitat productiva del Lleida Club de Futbol. I ara, precisament, estem pendents que el jutge mercantil i després ho ratifiqui la Federació Catalana de Futbol determinin si aquesta possibilitat es pot fer real. Sembla complicat. Ara ens ho explicarà el nostre convidat. En cas que sí, en teoria el Calaveres reballaria el Lleida Club de Futbol sense el deute i ocupant la seva plaça a la Lliga Elite. Si això es denega, el projecte Calaveres no tiraria endavant i s'agafaria l'altra via, el camí de començar a la quarta catalana com a llei de 1939, sense resignar-se, evidentment,
per tant,
a tenir el símbol
del Lleida. Si el jutge no dona la raó, tindrem llei de 1939 a la quarta catalana.
Correcte.
Si el jutge els dona llum verda, tindrem llei de Calaveres a la Lliga Elite. Ho he explicat bé.
Exacte, però és molt important sempre dir que és la mateixa iniciativa amb la mateixa gent i estem pendents de quina categoria acabarà jugant, jo diria, aquest club que hereta els 87 anys d'història de la Unió Esportiva Lleida. I qui ho encapçala tot plegat, això? Quin és el cap visible? Una persona que, doncs, no sé si és un bé o un mal que li està passant, jo crec que és un bé perquè s'ho està passant bé, és en Juanjo Lecumberri, és periodista, exbecari de Catalunya Ràdio a Madrid, recentment ha escrit el llibre Banderes Blaves, on hi ha una dedicatòria al nostre company Dani Badia, que si estigués viu estaria xisclant, i és fill un mític jugador del Lleida, el tercer jugador que més partits ha jugat en el Lleida, en Juanjo Lecumberri, mite d'aquest club, que va jugar pels anys 80, va aconseguir dos ascensos a la segona divisió A i va acabar després de la seva carrera, després d'estar 10 anys en el Lleida, va anar al Barbastro. I en Juanjo Lecumberri doncs li està caient, jo no diria aquest mort, però sí aquesta...
Una feinada.
Una feinada.
Una feinada. Juanjo, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut al Tot Gira.
Moltes gràcies per convidar-me.
De res, home, al contrari. Jo crec que la història s'ha d'explicar i ben explicada, i avui tindràs el temps per fer-ho. Saps que, i em consta, que hi ha molta gent a Lleida que està molt pendent del que puguis explicar.
Sí, no, i això és molt bona senyal. Deia el Jordi... M'ha agradat, Jordi, que has dit on començarem. Ja hem aconseguit un altre seguidor de Lleida, m'ha agradat. I l'altre punt és, quan diu lo de molta gent, el Jordi parlava de 2.000 persones, de fet, aquest any, a Tercera Federació, el Lleida pràcticament tenia 3.000 socis. D'aquí una mica el que dius tu de...
3.000 socis a Tercera Federació, que no sé si molts clubs ho poden dir,
ni
o cap.
Jo crec que ni a l'estat espanyol n'hi havia, no sé si el Toledo, ho hauríem de mirar, però en tot cas era a nivell estatal inclús dels que més socis.
D'una manera o altra començarà.
Sí, això segur.
La gran pregunta és a on? Si a la Lliga Elite, com a Calaveres, o a la quarta catalana? Tenim pistes per on pot anar el tema? Deia en Jordi Meli, que està complicat.
Sí. Mira, una cosa que hem dit des de l'inici, ara faré una mica de retrospectiva per començar des del principi de tot, però una cosa que les persones que estem darrere d'aquest projecte hem dit des de l'inici és que volíem ser clars i transparents. Abans li deia al Jordi fora de micròfon que al futbol moltes vegades hi ha mitges veritats o s'intenten amagar certes informacions, és una cosa que mai he entès. I nosaltres sempre des del minut zero ho hem volgut explicar tal i com és. Aleshores, una cosa que hem de tenir tots clara, aquests noms de Lleida Calaveres i Lleida 1939, són dos noms, la Lleida Calaveres, per fer aquest procés, aquest tràmit judicial, per intentar competir a Lliga Elite. Si això s'aconseguís, seríem el Lleida. Calaveres és el nom ara fiscal per aquest procés.
D'acord.
I com molt bé deia el Jordi, perquè era també reivindicant una mica la història de la Unió Esportiva Lleida. Lleida 1939... El 39 és l'any de la fundació del club que després va donar pas a Unió Esportiva Lleida, es van fusionar el Calaveres, Lleida Esport Club i l'AEM, l'Associació d'Exalumnes Maristes. Aleshores, per nosaltres és el Lleida, però quan dic per nosaltres no ho dic d'una manera subjectiva o massa valenta en aquest sentit, sinó que són dos projectes, i això també és important remarcar-ho, que no és que sorgeixin d'un grup de socis, sorgeix de les penyes del Lleida. Sorgeix de les penyes del Lleida i de l'Associació dels Amics del Lleida. L'any passat, quan el club ja semblava, la temporada anterior, semblava abocat a la desaparició, una sèrie de socis, entre els quals estava l'Andreu Ratés, que seria el president a Quarta Catalana, ara ho explicarem, i és el president de l'Associació Amics de Lleida, juntament també amb el periodista Oriol Jové, doncs plantegen aquesta possibilitat de començar des de Quarta Catalana com a Lleida 1939. Això queda en stand-by, queda aturat, perquè el club finalment aconsegueix sortir a competir, amb un concurs de creditors, però aconsegueix sortir a competir. I és aquest darrer any que hem tingut a Tercera Federació. L'equip va baixar de segona RF a Tercera RF administrativament, brincar pagaments.
I esportivament ha perdut la categoria a Tercera Federació a Lliga Elit.
Clar, el context era molt complicat perquè el Jordi Cortés, l'entrenador, va tenir molt poc temps per confeccionar la plantilla. Es va saber que Lleida continuava competint a finals de juliol. Aleshores, arribem en una temporada, aquesta que s'ha acabat ara, en la que hi havia aquest temps per intentar aconseguir un inversor que aixugués el deute de més de 6 milions d'euros que té el club. Arribem al dia límit, que era el 5 de juny, data límit era el 5 de juny. Si això no s'arribava, el club entrava en un procés de liquidació. Quan uns dies abans ja està clar que no hi haurà cap inversor, a mi em contacten una sèrie de representants de les penyes, pràcticament també les mateixes persones que estan darrere del projecte Quarta Catalana, i m'expliquen l'opció d'intentar competir a Lliga Elit i que, bueno, m'ofereixen ser president. Després de pensar-m'ho molt, perquè amb això sento moltíssima responsabilitat. Ara he explicat el Jordi el meu vincle emocional, familiar amb el club. Per mi no és una cosa fàcil implicar-me tant en un club que per mi va molt més enllà que el futbol. Aquesta possibilitat es dona perquè al baixar el Lleida de Tercera Federació a Lliga Elit, la normativa és de la Federació Catalana de Futbol. La Federació Catalana de Futbol no té recollida una prohibició expressa perquè un equip, una entitat, adquireixi la unitat productiva d'una altra. Això ens parlant amb els advocats, ens expliquen això. Aleshores, aquestes persones, representants de les penyes i jo mateix, decidim, vinga, va, intentem-ho. Fem el Lleida Calaveres per aquest procés i ens fiquem de data límit el 30 de juny. 30 de juny és l'últim dia per inscriure equips a Lliga Elit. Nosaltres,
això és dimarts, recordem.
Nosaltres ens hagués agradat tenir una resolució judicial abans, però nosaltres hem continuat treballant. El projecte de Quarta Catalana té l'entrenador tancat, confirmat, encara no direm el nom, però està confirmat, més del 40% de la plantilla confirmada.
I serien els mateixos que sortirien a competir si ara sona la flauta i estem a Lliga Elit?
No, Lliga Elit. Hem parlat amb l'entrenador que ens agradaria que fos i que és la prioritat.
Si esteu treballant dos equips.
Clar, la diferència és molt
amb
gran.
Amb entrenadors diferents i jugadors diferents. Home, això és molt difícil de tancar,
no? Sí que és veritat
tancar,
que
no?
A Quarta Catalana els jugadors estan confirmats, els jugadors a Quarta Catalana no estan remunerats, sí que assumiríem nosaltres...
Clar, és una situació molt diferent.
Sí que assumiríem nosaltres els fitxes dels jugadors, que això no tots els clubs de Quarta Catalana ho fan. A Lliga Elit hem mantingut, i personalment puc dir que hem mantingut converses amb diferents jugadors que estarien... que estan esperant d'alguna manera a veure si confirmem Lliga Elit, també amb l'entrenador, però no hem fet res oficial perquè aquests jugadors sí que cobrarien. Aleshores, mentrestant hem tancat patrocinador principal i altres patrocinadors a Lliga Elit i també a Quarta Catalana. Campanya de socis preparada per sortir. Les equipacions. Hem parlat amb diferents persones de la societat civil lleidatana per presentar el projecte. El 6 de juliol tenim tancada una reunió amb l'Ajuntament, amb la Paeria, per presentar-li a l'alcalde el projecte i explicar-li com d'important és per nosaltres, tant sigui a Elit o a Quarta Catalana, l'ús del camp d'esports. Per el pes de la història, pel simbolisme, perquè ha estat la casa de Lleida de sempre i també perquè una massa social de les 2.000 persones que estem parlant, més de 2.000, n'hi ha una altra instal·lació esportiva de Lleida on pugui cabre. Tot això ho dic, tot aquest rotllo ho dic, per dir que durant aquest mes nosaltres hem treballat en aquestes dues vies. I el dimarts, si demà no tenim una resolució judicial i hem d'esperar dimarts, si el dimarts el jutge diu que no, estem preparats per sortir a Quarta Catalana. Si diu que sí, tenim Lliga Elit molt ben afilerat. I si no hi ha resolució judicial...
Que això és una opció. Tal com va la justícia, clar, si n'hi hagi resolució, gairebé et diria que segurament és el més probable que passi, no?
Clar, nosaltres és un escenari que no contemplàvem, evidentment contemplem tots els escenaris, però volem pensar que, sabent el jutge que el 30 de juny és el dia límit per inscriure l'equip a Lliga Elit, la tindríem. En tot cas, sense resolució, nosaltres retirarem aquesta oferta i ja ens centrarem en el projecte
tant,
Quarta Catalana.
Si el jutge no diu res, si dimarts no ha dit res, si no hi ha resolució...
Quarta. Comencem a Quarta.
I us oblideu del projecte Lleida Calaveres.
No ens oblidem del projecte de Lleida Lliga Elit, però no ens resignem a perdre els símbols. Dins de la unitat productiva, més enllà dels drets federatius...
Ah, aquesta és l'altra pregunta. Això t'ho volia preguntar. Mm. Si anem a Quarta Catalana, des del principi, com a llei de 1939, no podem recuperar els símbols de Lleida?
No ens resignem
de la Unió Esportiva Lleida?
Clar, clar, de fet... Això ho he parlat amb molta gent durant aquest mes. De, per mi, competir a Lliga Elit, no seré hipòcrita. Per mi, per començar, que crec que és un dret i que l'afició de Lleida s'ho mereix, perquè per unes gestions de la gent que ha governat el club com a tal es liquidi. Però estem parlant d'una massa social que aquest any ha anat a tots els desplaçaments. 300, 200 persones a qualsevol camp de tercer ref anant cue pràcticament tota la temporada. Nosaltres volíem començar on el club s'havia quedat esportivament. Però més enllà d'això, et diré que pràcticament per mi és més important preservar els símbols, preservar l'escut, volem jugar al camp d'esports, preservar aquesta història que si no ho aconseguíssim, que ja veuríem com ho farem, si no ho aconseguíssim, al final jo sí que sóc del parer que els clubs el fan la seva gent.
Qui decideix que els símbols es poden o no recuperar?
Aquest ja seria obrir un altre procés que ara... Sí, i a més ara com que no estem aquí encara no vull entrar-hi perquè encara no estem aquí, si al final tenim un no i hem d'anar només a pels símbols, ja veurem com ho fem i si ho fem ho anunciarem, evidentment.
Un dels símbols que sí que teniu és l'himne.
Ah, gràcies per recordar-m'ho, Jordi, és veritat.
Mira, és que aquí els himnes els tractem molt.
L'himne sí que el podem conservar?
És molt... Avui el...
Ah, perquè el problema és que la Unió Esportiva Lleida i els derivats de la Unió Esportiva Lleida ja no existeix. Aleshores, això de qui és?
És quan et dic que nosaltres ens considerem l'hereu emocional, ho dic perquè aquest projecte surt de la gent del Lleida, de les penyes del Lleida. Per mi, el club al final el representa la seva gent, no el registre mercantil. Això ho demostren aspectes com el que ara t'anava a dir de l'himne. El Jordi Gonzalvo, dels millors entrenadors de la història del club, amb ascensos a segona divisió, ell hi va composar l'himne del Lleida, el 87. Doncs avui ens ha cedit l'ús en exclusiva de l'himne, perquè ell entén també que aquest projecte és la continuació del Lleida.
Uns drets d'autor i, per tant, ell és qui té l'última paraula. Ell sí que ho cedeix, l'himne. L'himne el teniu, això ho tenim.
Això ho tenim i és el primer cop a la història del Lleida que passa. El Lleida reproduïa, el Lleida esportiu i el Lleida club de futbol. I dels cognoms ja, de bo m'oblido, el llibre, per exemple, ho dic, per mi és el Lleida. No és esportiu, Lleida... Mai havia passat això. El Jordi no havia cedit l'ús exclusiu. Deixava que reproduís el camp d'esports, evidentment. Però avui ens ha signat aquest document que ens atorga la potestat de reproduir l'himne. Per mi el més important és, ja et dic, la gent, i la gent hi serà. La gent de Lleida hi serà, els socis de Lleida hi seran. Però som conscients que tots aquests símbols que ens representen no només a nosaltres, als nostres pares, als nostres mares, als nostres avis, als nostres àvies, és fonamental que hi siguin, perquè és on ve molta gent... sent vinculat sentimentalment, vehicula aquest arrelament al club, doncs entre aquests...
La samarreta blava, entenc que això sí que...
La samarreta blava...
No és cap problema i la...
No, la samarreta que està ja dissenyada, aquí l'Andreu Rodríguez ha fet molt bona feina, jo crec que li agradarà molt a tothom.
Hi ha una cosa molt important, que estem parlant d'aquest dimarts. Hi ha un precedent... Hi ha un precedent que va donar la raó ja fa temps amb el canvi de Lleida Esportiu, que passa que era Federació Espanyola, era Lliga Espanyola, no? Ets optimista o a hores d'ara, allò que dius tant, i hem de ser clars, dimarts, ens anem a fer el projecte Quarta Catalana?
Mira, jo a totes les entrevistes he dit que sóc optimista de mena. Si no, jo no hagués acceptat per començar amb la responsabilitat que això em genera formar part d'aquest projecte. Però aquest cap de setmana m'han confirmat, això ho puc dir sense cap problema també, l'equip d'advocats, que l'administrador concursal ha presentat un informe desfavorable perquè adquirim la unitat productiva. Això no és determinant, no, Nedi, no vol dir res, sí que vol dir, seria millor tenir-lo favorable, però l'última paraula la té el jutge. Aquí sí que, bé, a mi, aquí jo sí que m'he endut personalment una decepció, tot i que des de l'inici nosaltres treballem amb les dues vies, Quarta Catalana i Lliga Elit, entenent la complexitat de participar a Lliga Elit, però sí que les primeres converses dels advocats amb l'administrador concursal, el feedback era positiu, ha canviat alguna cosa aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, i sí que tenim un informe desfavorable que es va presentar el divendres. Jo per això durant aquesta setmana no em conscients. Aleshores...
No, el jutge...
Ha de resoldre el jutge.
Clar.
Però sí que hi ha un escrit de la Federació Espanyola, que això ja sí que va sortir oposant-se. Nosaltres continuem pensant i que això sí que dic, nosaltres respectarem absolutament la resolució, aquí no alegarem ni res, ni el que ens diguin estarà bé, no? Però no ens volíem quedar amb l'espineta de no intentar-ho, perquè considerem això, que com que és normativa de la Federació Catalana,
clar,
que teníem aquesta opció. Que
el jutge... Aquí la Federació Espanyola no té res a dir.
La Federació Espanyola ha presentat un escrit oposant-se, el tema és que Lliga Elite depèn de la Federació Catalana de Futbol, no de l'Espanyola. Si això fos tercera ref, aleshores et diria no tenim res a fer. Però no depèn. I després sí que hi ha... La Federació Catalana ha sigut regulat de... Això no es pot fer si tu tens deutes federatius. Però Lleida no té deutes ni amb la Federació Catalana de Futbol, ni amb la Federació Espanyola, ni amb la FIFA, ni amb la UEFA.
I aquests 6 milions d'euros de deute de l'entitat, qui els assumeix? Això...
No, clar, aquí nosaltres, la unitat productiva que nosaltres... Que Lleida, la unitat productiva, la va valorar amb 65.000 euros, que es desglossen 53.000 euros deutes amb treballadors, dos treballadors del club, i 12.000 euros dels registres de les marques. La resta del deute... Clar, nosaltres enteníem que, tot i ser conscients de la complexitat de que això resultés en un sí, que l'administrador... Bueno, ara parlo per mi. Jo sí que volia pensar que l'administrador pensés... Bueno, són diners que entren al concurs que d'una altra manera no entren. Després ja veurem la federació. Aleshores, nosaltres sí que teníem... Mira, això també és una cosa que volia dir. Nosaltres sí que teníem tancats amb patrocinadors. L'adquisició d'aquesta unitat productiva, aquests 65.000 euros, els posarien, en el cas que tinguem una resolució favorable, patrocinadors del club.
Bé, és complexa, però jo crec que queda molt clar el punt on ens trobem i, sobretot, les vies, diguem-ne, que tenim sobre la taula.
Jo crec que és obligat, tot i que pot crear certa polèmica, que a Lleida hi ha un altre club.
Sí.
Hi ha l'Atlètic Lleida.
I, de fet, a Lleida hi ha gent que pensa que... Hi ha també trets distintius del que era la Unió Esportiva Lleida a l'Atlètic Lleida.
Bueno, clar,
hi ha gent que ho pensa.
L'Atlètic Lleida és un club d'11 anys, que recull doncs, també altres clubs que en el seu dia s'han convertit en l'Atlètic Lleida, va comprar una plaça, etc etc. I jo suposo que també, no vull fer d'advocat del diable, però l'Atlètic Lleida, no sé si també es creu amb les... legitimat, posem-ho així, per dir, ei, jo puc ser el futur... aquest sentiment que tu estàs comentant,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
De fet, la persona més visible és en Bartolo, amic de ton pare de tota la vida, no? Vull dir que...
I ells també s'han mogut, no?, per recuperar les marques.
Per mi aquí sí. L'explicació és fàcil, Crec que ho podem entendre tots i que suposo que la gent de la...
Dic que volia fer d'advocat del diable,
No, però que us donaré la meva opinió en aquest sentit i crec que la gent de l'Atlètic Lleida amb el que diré no els hi sonarà estrany. Ara fem referència a l'Atlètic Lleida, però com em passa molts cops quan em pregunten periodistes també o per la unificació del projecte, el Lleida té la base social, té la massa social i l'Atlètic Lleida té els diners. Per què no us unifiqueu? Ostres, però no per animar admiració a ningú. És que a Lleida, a ciutat, hi ha molts més clubs de futbol. El Balàfia acaba de pujar a Primera Catalana. A mi ningú em pregunta per què no ens unifiqueu amb el Balàfia.
Perquè són els que estan més amunt, no?
Però si l'Atlètic Lleida... Però això no ho dic jo. La gent que està al capdavant de l'Atlètic Lleida ha dit des d'un inici que és un projecte propi, a part que ells tenen...
Que no volen saber res de cap reunificació.
No, i que no és el Lleida, que és el seu projecte. Els vincles amb la Unió Esportiva Lleida... És que és molt difícil a Lleida ciutat que algú que engegui un club de futbol no tingui cap vincle amb la Unió Esportiva Lleida. Per què? Perquè l'equip més important de la ciutat històricament ha estat aquest, el Bartolo va jugar a Lleida, els professionals del futbol de la ciutat, la gran majoria han passat per aquí. Els fundadors de l'Atlètic Lleida, crec que alguns eren socis de la Unió Esportiva Lleida, però és que qui no és, quin amant del futbol a la ciutat no ha estat soci de la Unió Esportiva Lleida. Per mi la diferència, que insisteixo, ells no diuen en cap moment que siguin la successió o l'hereu emocional de Lleida, que els estem posant paraules a la seva boca que jo no els he escoltat. Per què jo dic que aquest projecte és l'hereu emocional de la història de Lleida? Perquè per mi això és fonamental. La diferència entre un projecte que si nosaltres tres fóssim socis de Lleida arrenquéssim, i un projecte que surt de les penyes, que surt de les associacions d'amics de Lleida, que si adquireixes la unitat productiva, com en el seu moment va fer Lleida Esportiu, tu no només adquireixes els drets federatius o els drets per competir en una categoria, adquireixes la història, documents, fotografies, els escuts. Jo crec que la gent de Lleida tingui l'oportunitat de decidir el futur del club dins d'aquest d'aquesta etapa tan trista que hem viscut, que ha portat ara la liquidació del Lleida Club de Futbol. Crec que és una oportunitat enorme i, de fet, ho veig com quelcom fins i tot positiu, que els socis i les sòcies de Lleida puguin decidir quin és el seu futur. Tornant a l'Atlètic Lleida, de debò, un altre projecte de futbol de la ciutat, en el com tu has dit, el president ha estat company inclús del meu pare. O sigui, cap animadversió, zero, projectes diferents, i com el, però com us dic, que hi ha altres clubs a la ciutat. Però és que jo sí que et dic que nosaltres ens considerem els hereus emocionals, però no perquè ho digui jo, per tots aquests aspectes que us acabo, acabo d'explicar.
El que està clar és que no és un projecte baladí, perquè hi ha patrocinadors, hi ha un pla esportiu doncs molt clar.
L'entrenador te'l diràs?
No, no el puc dir encara.
No el pots dir encara?
Està confirmat, però no el puc dir.
Hem d'esperar dimarts, no? Dimarts sí que el sabrem.
Aviat tenim dia i lloc tancat per presentar el projecte, sigui
Elit
o Quarta Catalana. I una cosa vull matisar, si us plau.
Escolta'm, i fins i tot, gent important ha estat a punt de quedar-se en aquest projecte. No direm noms, perquè
els anunciarem d'aquí poc.
No, però gent que heu consultat i que han dit no, amb un apego, no sé, amb un efecte especial pel Lleida. Històrics, gent històrica, que ha estat a primera divisió, que podem dir molts noms, però no en direm cap.
I sí que volia... la gent, o sigui, la predisposició...
Per gent que us ha dit que no, però total. Que volíem dir que sí.
Però jugadors, vols dir?
I entrenadors, i directors esportius...
Ah, no, la gent està esperant.
Clar.
Però una cosa que vull matisar, jo dic que ens considerem l'euroemocional, la massa social està darrere, les penyes estan darrere, o part de la massa social, la part de la massa social. Jo no parlo amb tots... Però dit això, jo el que, evidentment, el que ens hem d'intentar guanyar nosaltres, sigui des d'Elit o sigui des de Quarta Catalana, és aquest respecte i que la gent realment es senti identificada amb aquest projecte. Jo no li demanaré a ningú de... si eres soci de Lleida, has de ser d'aquest equip. Cadascú pot escollir, òbviament només faltaria la seva opció futbolística. Aquí haurem de convèncer la gent. Crec que tenim molt camí fet. Bé.